Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Benvolguts oients de la veu de Navàs, molt bon dia a tothom. Un diumenge més ens trobem tots vosaltres amb Ciència a l'abast de tothom. El temps està canviant, el clima enjuga males passades. Any rere any, el passat estiu va ser d'un calor insuportable, aquesta tardor seca, calorosa, sense pluja per descomptat. Tot això pot venir d'un excés de contaminació? Pot ser que això vingui afectat per tal com estem influint nosaltres amb l'aire? Doncs anem a esbrinar i anem a reflexionar avui en aquest programa que l'hem titulat L'aire en abast i el canvi de clima. Per descomptat, els problemes ambientals que hem de suportar tots nosaltres tenen a veure amb l'aire que respirem. Tenen també a veure amb l'aigua que bevem i amb els productes que ingerim, o sigui, amb el sòl que cultivem. Aire, aigua i sòl són els tres denominats vectors que afecten a tots els éssers vius, també als animals i també a les plantes i a l'home, per descomptat. Hem parlat aquí ja moltes vegades de l'aigua i avui ens referirem a la problemàtica que pot suposar un aire contaminat. Algun dia també ens haurem de referir al sol, a la terra, si està o no en bones condicions, si és degradat. Aquí gaudim d'un bon aire, d'un aire sa, en general, però això no és corrent arreu. Tots hem vist ciutats cobertes per una espessa broma de contaminació, zones industrials amb fums i que quasi bé fa falta portar tapaboques per poder respirar, llocs on el soroll és insuportable, o viure en indrets on els boscos i els en indrets on el focus de llum no et deixen ni dormir. Doncs aquests són els culpables de fer malbé l'aire sa, que és el que hauríem de respirar. Gasos sufocants, partícules de pols, sorolls excessius, llums inadequades. Hi ha contaminants que afecten la nostra salut i d'altres que perjudiquen a la salut de la Terra. Ens hi referirem tot seguit. Seguim. Tal com dèiem, anem a veure com afecta la contaminació de l'aire i avui també parlarem referida al nostre poble, a Quinabàs. Què ho afecta que no tinguem un aire sa? Doncs tres coses, bàsicament. Uns contaminants que en diuen físics de l'aire, on hi pot haver doncs, des de soroll, vibracions, llum, radiació, calor, etc. etc. Aquí no hi ha ni gasos ni partícules. Uns contaminants que sí que són a partir de gasos que emetem, bé sigui per indústries, xemeneies, cotxes, etc. O unes partícules que també podem emetre. Els gasos ens hi referirem doncs, tot seguit. Bàsicament, els que poden afectar la contaminació de l'aire són coneguts per molts ja. El diòxid de sofre, que ve de cremar un combustible doncs, que encara té sofre, com el gasoil o com el carbó. El monòxid de carboni, que ve de cremar un combustible amb poca quantitat d'aire. I el monòxid de carboni, doncs, quan ens tanquem en una habitació i fem anar una estufa o una calefacció o un braser abans, amb dèficit d'aire, amb què les portes estan molt tancades, aquest monòxid de carboni pot ser que penetri a la sang, ens va alletargant, ens ve, ens fa com de somnífer, ens provoca una somnolència i podem acabar doncs, estesos i morint. Molts, ara, en aquesta entrada d'hivern, a les entrades d'hivern de cada any, hi ha casos doncs, que ens expliquen el diari o la televisió de gent que ha mort del monòxid de carboni, per exemple. Els òxids de nitrogen els provoquen bàsicament una xispa a alta temperatura, per tant, el que es provoca amb una bugia de cotxe o a vegades amb un forn, amb una central tèrmica, etc. També és un altre tipus de contaminant. I n'hi ha molts més, però bàsicament referirem a aquests tres. El diòxid de sofre, que dona la pluja àcida i irrita molt el coll, el monòxid de carboni, que pot alletargar-se degut a això que hem dit de la sang que adorm d'alguna manera, és una mort lenta, i els òxids de nitrogen que provenen de la combustió doncs, des de l'automòbil fins a forns a alta temperatura. Hi ha un altre tipus de contaminants que són les partícules, que a vegades hi donem poca importància. Les partícules que hi ha a l'aire, que quan veiem que entra un fil de llum en una habitació, veiem que allà pol·lulen una colla de partícules, de pols, les més perjudicials per a la persona són les de menys de 10 micres, per tant, les molt petites. Aquestes partícules travessen la tràquea, passen cap als pulmons i es depositen en el que en diuen els alveols pulmonars, impedint que puguem respirar correctament. D'alguna manera, ens estan ofegant. Per tant, les partícules de pols més fines, a base de respirar-les moltes tones, són les més perjudicials. I encara hi ha un altre tipus de contaminant en l'aire que són els contaminants biològics, aquells microorganismes, éssers vius diminuts, molt petits, que no els veiem, virus, bacteris, algues, espores, protozous, fongs, pol·len, qui no ha estat alguna vegada doncs, tenint al·lèrgia al pol·len de les plantes, doncs això és, prové doncs, per descomptat de matèria viva, les llavors d'alguna planta, alguns insectes, etc. Fa un parell d'anys que l'àntrax, doncs, després dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units, es va voler provocar una al·lèrgia, una infecció d'àntrax, que no és res més que un petit bacteri que es reprodueix molt ràpidament i que el que l'inhala, el que el respira, doncs, li provoca pneumonia, hemorràgies a l'estómac i fins i tot doncs, pot acabar amb la mort. Vist que en l'aire hem d'estar preocupats doncs, per 3 o 4 gasos que el contaminen, unes quantes partícules que són les més fines de 10 micres i també alguns microorganismes que van des de virus fins a pol·len. Ens referirem ara a la contaminació d'aquí, la nostra, de Navàs, que durant els mesos de maig i juny d'enguany, els passats des de mig maig 2004 fins a mig juny del 2004 també, es va portar a terme un control aquí al passeig Ramon Vall, pràcticament a davant de la llar d'infants o davant de la residència, de la llar de gent grans, que mesurava la contaminació de l'aire durant pràcticament uns 35 dies. Van muntar una unitat mòbil que feia els estudis la Diputació de Barcelona i que aquestes unitats doncs, volten per tot Catalunya i ara va estar, ja us dic, uns 30 i escaig de dies a Navàs i va analitzar aquests contaminants que diem per veure quin aire respirem al centre de Navàs. Jo crec que el lloc escollit era bo perquè és un puesto doncs, on passen molt trànsit, on també doncs, hi ha edificacions a cada banda, per tant, xemeneies d'una manera o altra que més o menys fumegen. No tenim una zona industrial on hi hagi indústria química ni petroquímica, per tant, a Navàs no hem de patir res d'això. I aquí es va mesurar cada mitja hora, durant aquests dies, el monòxid de carboni, els òxids de nitrogen, l'ozó, i les partícules en suspensió, aquestes que us dic de menys de 10 micres. I llavors també molts paràmetres de meteorologia. Es va mesurar la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica que hi havia, la radiació solar, si plovia o no plovia, la velocitat del vent, etc. Què es va trobar? Anem a referir a tres dels apartats més importants. Aquí a Navàs, les partícules en suspensió, aquestes que diem doncs, que poden ser perjudicials per gent grans, per gent que es pot ofegar, per gent que té asma, o fins i tot doncs, per crios petits, doncs... que d'alguna manera tinguin menys resistència doncs, que els altres, aquestes partícules de mida de 10 micres, el límit que ara tenim, el que diuen que es pot tolerar, són 55 micrograms per metre cúbic, i aquí a Navàs es va donar 35. Per tant, estem molt per sota del límit amb què podria ser doncs, preocupant la contaminació per partícula. Ja us dic, en vez de 55, aquí estàvem a 35. Es van analitzar també els òxids de nitrogen cada mitja hora en aquesta cabina d'aquí del passeig de Navàs, del passeig Ramon Vall, i els òxids de nitrogen que provenen bàsicament de la sortida dels camions i dels cotxes al dematí i del trànsit que hi pugui haver-hi, i llavors que amb les hores del sol aquests òxids de nitrogen es van transformant, Doncs el límit que hi ha ara és no passar 200 micrograms per metre cúbic d'òxid de nitrogen, 200. I aquí a Navàs la mitjana que va donar va ser de 17 i alguns dies el màxim va de ser de 60. Per tant, tant aquesta mitjana de 17 com aquest màxim de 60 estan molt lluny dels 200 micrograms metre cúbic que podria, que hi hauria com a límit doncs, segons la normativa doncs, que ara regeix a Catalunya. L'ozó. L'ozó és un contaminant, és O3, pels que vulguin fer-hi una mica de química, que es produeix doncs, degut a la contaminació dels cotxes, bàsicament, i a les hores de sol. Contaminació de cotxes, doncs el que dèiem abans, òxids de nitrogen, amb la radiació solar acaba donant un compost que es diu ozó, i llavors què passa? Doncs que en l'aire, en vez de respirar oxigen, respirem un oxigen adulterat, un ozó. Aquest ozó, a més de que mostigueix les plantes, afecta les persones doncs, irritant el coll, la gola, provoca doncs, d'alguna manera asma, et trobes molt més cansat, mal de cap, respires malament, etc. El nivell d'informació a la població, el nivell que posen al llindar perquè no ho puguem superar, és de 180 micrograms d'ozó cada metre cúbic durant una hora. Doncs aquí a Navàs, dues vegades durant aquests 36 dies es va superar aquest límit. No alertem a ningú. És normal que en països, diguem, en zones mediterrànies, en llocs on fa molt sol i que també estan en part contaminats, l'ozó moltes vegades, sobretot a la primavera i a l'estiu, i aquestes proves de Navàs es van fer el mes de maig i juny, doncs superi els 180 micrograms metre cúbic. I doncs aquí a Navàs també, en aquests 36 dies, dos cops es va superar els 180 micrograms metre cúbic. Què s'hauria de fer? Home, si es pogués reduir el nivell doncs, de trànsit, això hi ajudaria. A vegades també ho afavoreixen fins i tot una vegetació exuberant. A vegades a la primavera, quan ha plogut molt, hi ha una vegetació doncs, molt a l'entorn de Navàs, diguem, acusada. Això provoca que hi hagi un increment d'ozó perquè es produeix per unes reaccions força, força complicades. I doncs, llavors això pot provocar problemes a la gent doncs, més delicada, podríem dir. Ara, superar l'ozó alguna vegada no és cap problema. El diari Regió 7 o La Vanguardia de tant en tant anuncien doncs, que en una ciutat determinada en més de 180 micrograms doncs, han estat a més de 200 i per tant no és una alerta, però sí, bueno, hasta com a cosa curiosa dir, doncs aquí també tenim un excés d'ozó moltes vegades. I ara anem a veure, en general, sortint ja del que ha passat a Navàs, en aquests paràmetres que van mesurar durant 36 dies aquí al passeig Ramon Vall, uns grans efectes que es poden produir degut a la contaminació de l'aire i que potser val la pena doncs, que també hi donem una ullada i els coneguem. Un d'ells és la inversió tèrmica. La inversió tèrmica es produeix sobretot a la tardor. És quan es situa una capa d'aire calent a sobre d'un aire fred. I aquesta d'aire calent no hauria de ser, perquè ja sabem que conforme ens elevem en altura, quan anem amb avió, la temperatura ha de ser molt més freda, per tant la temperatura s'ha de refredar conforme pugem, i en canvi a vegades no passa això, degut a corrents d'aire i tal, se situa una capa d'aire calent a sobre de la de fred, i llavors què passa? Que no deixa esvair la contaminació que hi ha a la ciutat. Tots els fums de calefaccions, de xemeneies, del tub d'escapament d'un cotxe, no poden escapar-se, com quan veiem una xemeneia que tiren amunt, recte l'aire, allò és bo, no ho fa, sinó que es soterra, torna a caure a terra, i llavors es provoca el que diuen una inversió tèrmica. Ja dic, ara la tardor, a principis d'hivern, es produeix bastantes vegades, i això no és, no és alarmant, però és un problema de contaminació doncs, que cal tenir en compte. Passa més amb temporades d'aire amb calma, d'anticicló, d'aire calmat. Quan hi ha una borrasca o hi ha pluges, per descomptat no hi ha inversió tèrmica. Un altre problema és la pluja àcida. Quan cremem gasoil o carbó que tingui bastant contingut de sofre o de nitrogen, diguem de no gaire bona qualitat, això fa que el cremar-ho i llançar-ho a l'atmosfera, juntament amb la humitat de l'ambient, acabi doncs, plovent, podríem dir una mica exagerat, àcid sulfúric i nítric, àcid sulfúric i nítric, que acidifiquen l'aire, per tant donen la pluja àcida. Aquesta aigua llavors és més àcida que el normal, d'alguna manera pica a la pell, crema a la pell, però és més greu en els arbres perquè els hi provoca doncs, un mostigament de les fulles que cauen i queden doncs, senzillament les branques soles. Aquesta pluja àcida ho hem conegut tots, n'han explicat doncs, de què la central tèrmica de Cercs o el seu entorn, Vallcebre, la Nou, Fígols, doncs la central tèrmica de Cercs en temporades on ha emès òxids de sofre degut al carbó que cremava, doncs això s'ha produït una pluja àcida. Hi ha un exemple que sempre se sol citar, i és que Suècia, degut a la pluja àcida, no d'ells, sinó la que ve d'Europa, que els corrents d'aire porten cap allà una atmosfera contaminada d'òxids de sofre i de nitrogen, que cauen sobre Suècia o sobre els països nòrdics en forma de pluja àcida, fa que hi hagi 4.000 llacs sense cap peix. Per tant, països ben avançats tenen també problema de pluja àcida. La capa d'ozó, ja hem dit una miqueta que aquí a nivell de terra tenim un excés d'ozó, i paradoxa, uns 20 quilòmetres d'altura ens falta ozó. El que tantes vegades es parla, de que hi ha un forat, sobretot a l'Antàrtida, al Pol Sud, doncs és que realment allà s'ha primat la capa d'ozó, n'hi ha menys que el que hi hauria d'haver, i això fa que la radiació de raig ultravioleta, que ve de del Sol, la radiació que més crema, la radiació que ens fa tornar morenos, n'arribi excés a nosaltres, i això pot provocar càncer de pell, cremades, eczemes, catarates als ulls, etc, etc. I això doncs, ens aconsellen que a l'estiu no prenguem masses hores al sol, no anem a la platja a les hores del migdia, etc, etc. Qui l'ha provocat, aquesta reducció de la capa d'ozó? També sabem doncs, que som nosaltres, degut als compostos de clor que emetem, bé sigui a partir dels frigorífics que hi havia abans, no els d'ara, que ja no ho tenen, però els d'abans que tenien CFCs, o bé a partir de cremar, per exemple, plàstics. Cremar PVC del plàstic, doncs aquest clor arriba a reduir la capa d'ozó i pot provocar aquest increment de càncers de pell, doncs, que es veu que a nivell doncs, de tot l'estat és molt acusat. I l'altre tema és l'efecte hivernacle, que després ens referirem, que és doncs, el cremar també combustibles, el cremar gasoil, petroli, que en què estem tant, carbó abans, i fins i tot la llenya també ho produïa, genera una quantitat de diòxid de carboni que fa que la temperatura de la Terra es vagi augmentant. Fins als anys 40, el planeta Terra, fins als anys 1940, el planeta Terra no havia arribat mai a 15 graus de temperatura de promig. De promig estem parlant, eh? Ja sabem que l'estiu ha d'arribar molt més. En canvi, ara estem a 15,6, 15,7. Per tant, en aquests últims 60 anys, ben bé, ha pujat 0,6 o 0,7 graus la temperatura de la Terra, amb les consegüents conseqüències que això pot provocar i que de seguida explicarem. I'm in love and always will be. De la veu de Navàs. Continuem amb el programa Ciència a l'abast de tothom, aquest programa que fem cada primer diumenge de mes i que avui l'estem dedicant, estem fent èmfasi en la contaminació de l'aire i els seus efectes que pot tenir per la nostra salut i en el planeta Terra. L'hem titulat L'aire a Navàs i el canvi de clima. Ens estàvem referint últimament als efectes doncs, de un excés de diòxid de carboni a l'atmosfera que provoca l'efecte hivernacle. Anem a aprofundir una miqueta en això i podem veure com hi haurà coses bastant curioses que poden arribar, curioses per dolent, que poden arribar a provocar aquest increment de temperatura del planeta. Aquest augment de que el planeta es va escalfant, de que la Terra es va escalfant, pot ser una de les crisis ecològiques a nivell mundial més greus que pot suportar la Terra. Jo no sé si som prou conscients del que això pot suposar, però tothom aposta en que la Terra està en joc amb el tema del canvi climàtic, això que en diuen ara canvi climàtic. Sort que molt d'aquest diòxid de carboni que s'està emetent se'n va encara al mar, i el mar el reté, l'absorbeix, i també sort que si hi ha zones que estiguéssim plantant, que són més boscoses, que estem doncs, cultivant més, també absorbeixen diòxid de carboni. Però realment estem emetent molt més que fa uns anys i això pot provocar un canvi dràstic en tot el planeta. Els canvis a la Terra són a llarg plaç. Els efectes no es veuen de seguida, sinó que es veuen a centenars o milers d'anys, a vegades dècades, però ara sí que el que cal dir és que els estem accelerant d'alguna manera. I que més hi ha una altra cosa. Si abans aquests canvis al planeta Terra havien sigut de manera natural, els havia provocat doncs, uns volcans o una extinció d'animals, ara som nosaltres, els humans, que els estem provocant. Per tant, la gran diferència és que el que fins ara havien sigut efectes naturals sobre la Terra, ara són efectes que en diem antropogènics, que els provoquem nosaltres mateixos. El que passa que tenim molt poca memòria nosaltres, els humans, i llavors no sabem el que havia passat fa uns anys o no recordem massa doncs, etapes que hi havia hagut, no recordem perquè la nostra vida és molt curta, etapes que hi havia hagut doncs, també de molta calor a la Terra o de molt fred, o etapes gèlides, etapes doncs, realment doncs, de glaciació, no? Com l'última glaciació que va glaçar molts dels boscos d'Europa i d'Amèrica del Nord de fa 11.000 anys, pel que ens expliquen, no? Una altra circumstància que fa que també no posem massa atenció amb el tema de l'escalfament de la Terra és que s'haurien de produir uns canvis molt importants. S'hauria de produir un canvi en el nostre estil de vida molt important. S'ha de reduir dràsticament el consum de combustibles fòssils. Els països desenvolupats han de buscar alternatives d'energia que siguin més respectuoses amb el medi ambient. Hem de tendir a energies renovables, el sol, el vent, els salts d'aigua, la biomassa. Incidir que hem d'estalviar energia quan no faci falta, incidir les empreses en què han de ser més eficients, els cotxes han de consumir menys, els avions també, els vaixells també. Els països que estan en fase de desenvolupament i que encara gasten, com aquell que diu, només llenya i carbó, se'ls ha d'ajudar amb que sàpiguen descobrir o utilitzar d'altres combustibles i que no depenguin sempre més del petroli com fem nosaltres. Per tant, hi ha d'haver una ajuda en aquest sentit. I, per tant, el planeta, d'alguna manera, està en perill i tots nosaltres hem d'intentar obrir fronteres i els que tenen més poder, els que poden incidir-hi més, doncs encara molt més. No podem deixar de parlar del protocol de Kyoto, del Japó, un protocol que es va acordar l'any 1997, portem ara 7 anys, i que anava encaminat a reduir aquest augment de temperatura de fet degut a l'efecte hivernacle. En síntesi, què és l'efecte hivernacle? Doncs és que l'emetre diòxid de carboni, la capa de la Terra sobre nostra s'està escalfant, la radiació que arriba del Sol fa com un hivernadero, com un hivernacle aquí, i per tant la Terra va pujant a poc, dècimes de grau, i això fa que es fonguin els gels del mar i també pugi el nivell del mar. Es fonguin el gel dels casquets polars, sobretot del Pol Nord i de l'Antàrtida, i llavors doncs, això faci pujar l'aigua del mar. A Kyoto, l'any 97 es van alertar, ja s'havien alertat d'aquest tema, es va considerar greu, i van fer un acord amb què els països, l'any 2012, per tant encara no hi som, l'any 2012, havien d'estar emetent el mateix diòxid de carboni que l'any 1990. Per tant, d'alguna manera es posava una barrera a que no s'augmentés el consum, la contaminació deguda a diòxid de carboni per cremar massa carbó, massa combustible fòssil, i això havia d'obligar a buscar d'altres alternatives. A Espanya, de fet, era diferent per cada país, a Espanya li va correspondre que l'any 2012 hauria pogut augmentar només un 15% les seves emissions de diòxid de carboni respecte a l'any 1990. Espanya és, i l'any 97 encara era més, un país no dels més avançats, i per tant li van permetre, d'alguna manera, que encara podia incrementar un 15% les emissions aquestes. Però cal dir que l'any 2012 hauria d'arribar un 15% i ara, l'any 2004 que estem, ja s'ha passat el 24%. Per tant, Espanya ja ha superat amb escreix el que podia fer i ara el que ha de fer és reduir. Es va proposar unes mesures que se'n diuen compra de drets o de permisos d'emissió. Què vol dir això? Vol dir que si una empresa, per exemple, emet doncs, 1.000 tones de diòxid de carboni cada any i al final de l'any només n'ha emès 800, en pot vendre 200 en un altre país, cobrant-les-hi. Per tant, d'alguna manera, era un equilibri en què els països que són curosos amb el medi ambient i que redueixen el consum de diòxid de carboni, que el redueixen, poden vendre el que els hi sobra amb un altre que s'ha passat. Per tant, Espanya, que hem dit que ja s'havia passat a hores d'ara, haurà de comprar aquests drets o aquests permisos de CO2 i, pel que sembla, aniran a uns 10 euros la tona de CO2 i això podria fer incrementar fins i tot les tarifes elèctriques perquè les companyies elèctriques, les centrals elèctriques, són les que emeten més diòxid de carboni i, per tant, les que, d'alguna manera, l'hauran de reduir i, per reduir-ho, no podran fer res més que, a més de buscar solucions alternatives, comprar en algun altre país que no s'hagi passat, perquè nosaltres ja ens hem passat. Cal dir que aquest protocol de Kyoto l'havien de firmar almenys 55 països i el van firmar 124, això està molt bé. Rússia l'ha firmat aquest octubre passat, aquest octubre 2004, Rússia, que emet el tercer país mundial, el tercer a emetre diòxid de carboni, ha signat aquest protocol de Kyoto fa cosa de 2 mesos, però que Estats Units, que és el primer país mundial que emet diòxid de carboni i que, per tant, provoca l'escalfament del planeta, doncs Estats Units no ha signat aquest protocol de Kyoto, no s'ha adherit en aquesta normativa i, per tant, no fa cas de que el planeta Terra s'està escalfant. I fixeu-vos, Estats Units emet, és una bestiesa, 5.700 milions de tones cada any de diòxid de carboni, 5.700 milions, mentre que, per exemple, nosaltres, a Espanya, n'estem emetent 300 milions de tones. Espanya 300 milions i Estats Units val la pena 5.700 milions de tones. Poden els que haurien de donar exemple sí que són aquests països en què cremen més combustibles fòssils, es fan valdre en què disposen de petroli i si no el compren i a més la seva indústria és bastant, en algunes parts bastant obsoleta i consumeix més que el que hauria de consumir, poc eficient i els cotxes també de gran cilindrada i per tant que emeten molt CO2. Anem a veure alguns dels efectes que pot produir aquest canvi de clima. La Terra s'ha augmentat, aquest últim segle que vam passar, el segle XX, ha augmentat entre 0,6 i 0,7 graus, semblarà que és una misèria, però això sol és molt important. El nivell del mar ha pujat un pam, uns 20 centímetres, i tot això provoca uns desequilibris ja acusats. Vés a saber si l'estiu tan calorós de l'any passat o la tardor tan seca d'aquest any ja és un símptoma, només dic que pot ser, un símptoma d'aquest escalfament global del planeta. Alguns aboguen que sí, que tindrem estius molt més calorosos i també hiverns més curts, segurament, a partir d'ara. Aquest escalfament del planeta, que per l'any 2100, falta molt, pot ser que la temperatura hagi pujat entre 2 i 6 graus, no es posen d'acord, entre 2 i 6 graus de temperatura, i el nivell del mar pot haver pujat entre un parell de pams i més d'un metre, possiblement. Tot això provocaria greus desequilibris, sobretot als països de la vora del Mediterrani. Per tant, tornem a estar. Espanya, Itàlia, Grècia i alguns també del nord-est d'Europa es veurien molt afectats per la pujada del nivell del mar degut a aquest escalfament de la Terra. Les neus i els gels del Pirineu ja s'estan desfent. L'Aneto, el Maladet, el Mont Perdut, ja té unes glaceres molt reduïdes, vist el que hi havia fa uns 20 anys. Fa uns quants segles el riu Ebre es glaçava cada hivern. Ara no s'ha glaçat fa moltíssims anys, mai. Per tant, la temperatura, aparentment, torno a repetir que no tothom hi està ben bé d'acord, però es va incrementant, pel que sembla, a poc a poc. També han d'augmentar les malalties. Segons l'ONU, aquesta pujada de temperatura facilitarà que hi hagi més contagi de malalties, sobretot transmeses per animals. Malalties que poden transmetre els mosquits, coses infeccioses com la malària, el dengue, el còlera, doncs que algunes d'elles ja estaven erradicades d'Europa, es poden tornar a produir. Sobretot sembla que la malària pot tornar a Europa, a les nostres latituds. Es poden perdre animals i vegetals, espècies animals i espècies vegetals. Per descomptat, el clima, diguem, mediterrani, allà on estem nosaltres, es produirà més amunt. O sigui, nosaltres tindrem una temperatura més alta i, doncs, estava dient malament, el clima mediterrani es produirà més avall. I, per tant, nosaltres la temperatura és com que ens pugéssim, doncs, de temperatura cap a nivells de temperatura més alts, no? Llavors, sembla que això farà variar moltes espècies que es desplaçaran. Algunes d'elles ja marxen del lloc on es troben, augmentant cap dalt, cap al nord, perquè faci més fresca, augmentant d'allà on eren abans. S'ha comprovat, doncs, que a Anglaterra hi ha moltes aus que s'aparellen uns dies abans de la primavera que el que feien, i també, doncs, alguna guineu, doncs, han comprovat al Canadà, seguint-la, que es desplaça quilòmetres amunt per trobar la fresca, perquè allà on era fins ara la temperatura ja ha augmentat massa. Aquí a Catalunya s'ha comprovat el que passava concretament a l'Estartit, i han vist també que ha augmentat el nivell del mar a l'Estartit. Els oms, les plantes, doncs, que els hi cau la fulla, també sembla que floreixen uns 20 dies abans la primavera i els hi cau uns 20 dies després, més tard, quan és a la tardor. Hi ha uns tipus de papallones que cada vegada les trobem, també diu, altures més amunt, o sigui, es desplacen de les zones baixes perquè allà, doncs, la temperatura ja és massa alta i s'han d'escapar, diguem, cap dalt, no? La perdiu del Pirineu, que canviava de plomatge allà al novembre per camuflar-se a la neu, ara troba a faltar neu i moltes d'elles es veu que, pel que sembla, es moren. I bé, per anar acabant, diguem que no tot això del canvi climàtic ha de ser dolent. Sembla que hi ha alguns que aboguen que fins i tot hi pot haver alguna esperança per algú de positiu. El Putin ja deia que a Rússia, li convenia que hi hagués un escalfament de la Terra, degut a que passen uns rigorosos hiverns, que allà, doncs, són molt acusats, com a vegades podem apreciar, que ho veiem a través d'imatges, i per tant un petit rescalfament de la Terra i que la seva zona sigui una mica més mediterrània, una mica més europea, pot ser positiu. També podria ser beneficiós pel turisme. A Catalunya es podria allargar la temporada del turisme. En canvi, segurament que seria pitjor per la sorra del mar. Les platges, doncs, minvaran degut a que pujarà el nivell del mar. No quedaran a penes costes. L'esquí també podria estar reservat només altures de més de 2.000 metres. Farien falta més canons de neu artificial. En fi, ens hem mogut entre la realitat d'alguna manera i la futurologia. El temps dirà qui té raó, i això ha sigut una mica el programa d'avui, que l'hem volgut referir a la contaminació atmosfèrica, a el que passa a Navàs i a el que pot ser a nivell del planeta. N'hi hauria molt per parlar, però sembla que els indicis són que anem cap a un rescalfament i que, per tant, el clima que feia abans a Espanya i a Catalunya, ara l'haurem d'anar a buscar altures més altes, i aquí d'alguna manera ens assemblarem més a l'Àfrica. Ens han ajudat aquí la veu de Navàs, l'Anna i avui també l'Ingrid, col·locant la música sàviament escollida, i esperem que el tema hagi agradat, i fins un altre diumenge a la veu de Navàs amb el programa Ciència a l'abast de tothom. Moltes gràcies i bon dia. All I was there will be there.
hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will.